Joan,
la Dolors
i la Tati estem de nou a Ràdio Sarrià, amb la quarta paret, per parlar-vos de teatre. Avui és l'últim programa de la primera temporada de la quarta paret, que dediquem especialment a parlar de microteatre, coincidint que en el mes de juliol i agost teniu la possibilitat de veure peces de microteatre a Sant Pere Pescador, tal com us explicarem a les recomanacions del mes. Alcem el taló i comencem!
Nomenclatura teatral. Avui parlarem del prosceni. Prosceni és la part de l'escenari que hi ha entre el taló de boca i la platea, o sigui, entre el taló de boca i el pati de butaques. A vegades, en una representació teatral s'utilitza aquest espai. Per exemple, recordem que amb el taló de boca tancat, algunes escenes dels Pastorets de Sarrià es representaven en el prosceni. Cal dir que moltes vegades això permetia que, mentrestant, darrere el taló de boca es fes un canvi d'escenari i es preparés la següent escena. Moltes vegades l'espai del prosceni s'utilitza també per trencar la quarta paret, de manera que és habitual que quan els actors interpel·len directament al públic, trencant la quarta paret, es situïn en aquesta zona. D'aquí que el fet de trencar la quarta paret s'anomeni també trencar el prosceni. Cal esmentar també que sota el nom del prosceni, en llatí proscenium, es coneix com un dels grups de teatre amateur emblemàtics de Girona. El grup proscenium, creat al començament de la dècada dels 60 i que va estar encapçalat per un dels seus fundadors, en Joan Ribas, un apassionat del teatre. Des de 1980, el grup proscenium representen els emblemàtics Pastorets a Girona.
El tema del mes. Tal com vàrem avançar al finalitzar el nostre programa del mes de juny, aquest programa del juliol el dediquem a parlar de microteatre, o teatre breu, com alguns prefereixen anomenar-lo. El microteatre és un format de teatre en si mateix. Al llarg del programa parlarem de diferents iniciatives especialitzades en programar microteatre. I què millor per endinsar-nos dintre aquest suggeridor món del microteatre i per entendre què és que començar amb una visita a un emblemàtic local de Madrid, Microteatro Madrid, o també anomenat Microteatro Por Dinero. Ja explicarem per què. Aquest local, que va obrir les seves portes el 2009, està situat al barri de Malasaña. Tal com s'explica a la seva pàgina web, Microteatro Madrid és una oferta d'oci i cultura flexible. Disposa d'un bar-restaurant i de diferents sales per fer microteatre que no superen els 15 metres quadrats. Cada persona decideix si vol prendre una canya, una copa, una beguda, qualsevol, o menjar quelcom. I quantes obres de microteatre de les programades vol veure? I de quin estil? Doncs es paga un preu per a cada obra.
Doncs som-hi! Comprem la nostra entrada a un preu econòmic, podem agafar, si ho volem, la nostra beguda i entrem en una sala de només 15 metres quadrats en la que compartirem espai amb com a màxim només 15 espectadors. I comença el petit espectacle amb els actors propers a tocar nostre.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo yo misma! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades, mi amor!
Gracias, mi vida. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien?
Mira.
¡No!
Y tengo un regalito para ti.
¿En serio?
¡Ábrelo!
¡Gracias! Ay, no, 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 venga, déjame adivinar.
Venga, va.
Dame pista. A ver, pesa poco, ¿eh?
Pesa poco, pero vale mucho.
¿Qué me has regalado? ¿Un fajo de billete de 500?
No, muy bien. A ver.
¡Dame la pista!
Llevas mucho tiempo esperándolo.
¡Oh! Me has regalado el disfraz de Darth Vader.
¿En serio?
No, 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 no cabe aquí.
¿Ves? No cabe, no cabe.
Venga, más, más.
Últimamente escasea mucho.
Dignidad, ¿eh? Me has regalado dignidad.
No, Javi, no. Anda, ábrelo ya. Mira que era buenísimo.
¡Papeles! ¡Papeles!
¡Lee!
A ver. Yo con DNI 04... ¿Pero este es mi DNI?
Sí.
¿Qué?
¡Lee, Javi!
¿Esto es un contrato?
Sí.
¿Estás de coña?
No.
¿Pero esto es de verdad?
Sí.
70 horas al día, 7 días a la semana, 10 horas al día, una hora de descanso, ¡buah, pero... ¡Pero qué pasada! Pero... ¿Incentivos?
Sí.
Te voy a cobrar incentivos. 223 euros más incentivos, pero te voy a salir por un pico, pero ¿cómo has conseguido esto, mi amor? ¡Por favor!
Pues sigue leyendo, que viene todo ahí.
5 años de prueba, salario más incentivos, flipo con lo de los incentivos, pero ¿de qué voy a currar? ¿Eh?
¡Lee, Javi, lee! ¿Tú ahí?
Reponedor de Mercadona, sí, mi amor.
Mi amor, te lo mereces tanto.
Pero tú sabes cómo es esa empresa, ¿eh? Bueno, que es la mejor. Juli, el del segundo, el que venía conmigo a pádel, ¿te acuerdas de él? Sí, hombre, el calvo. Bueno, pues lleva 3 años trabajando en el Mercadona. Tú sabes que hay días que no quiere volver a casa de lo a gusto que está en esa empresa, mi amor. Pero muchísimas gracias.
¿Y él de qué trabaja?
De mozo de almacén.
Ah.
Pero, ¿cuándo empiezo?
¡Lee! Viene todo ahí.
La semana que viene. Pero que estoy flipando. Muchísimas gracias, mi amor, que no me esperaba esto ni soñándolo. Ay, 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 ay. Madre mía, ¿también me he portado?
Sí, te has portado muy bien. Te lo mereces todo, mi vida.
Pero también como para esto, ¿eh?
Ay. Ay, hay más.
¿Cómo que hay más?
Hay más.
¿En serio?
Sí, en serio.
Madre mía.
Toma, mi amor.
Te has pasado, ¿eh? Te has pasado, pero... ¿Qué es esto? Que voy a tener uniforme.
Sí, mi amor, sí.
Madre mía, muchísimas gracias.
Bueno, verás que te lo van a ir descontando de las nóminas hasta que lo amortices.
Pero que me da igual. Mi amor, que tengo trabajo, y uniforme.
Y si no te gusta, lo puedes cambiar, ¿eh? Tienes 15 días.
¿Pero qué dices? Lo voy a cambiar. Mi amor, no es que solo tenga trabajo, es que tengo trabajo y uniforme. Ya verás cuando vaya a casa de mi madre y me diga, cuchufleto, y le digo, mamá, de cuchufleto nada, que tengo trabajo, así que a partir de ahora llámame Don Javier. Vamos a ser la mira del barrio. Ya verás cuando me vean por el Mercadona, colocando todos los colacaos en las baldas. Los colacaos que ellos van a ir cogiendo y comprando para llevarlos a sus casas. ¿Quién está colocando ese colacao en las baldas?
¡Tú!
¡Yo! Madre mía. Mi amor.
Te lo mereces todo.
Joder, no me extraña. Si es que después de 2 carreras y un máster. Bueno, y cuando vengan los viris a la tienda y me digan, ser, yo, señor,
sí,
¿no?
Sí,
de ser un, bueno, o de ser humano. Y me digan, ser. Y yo, yes, of course. What do you want to tell me? Y me digan, where's the salchichon? Y yo, the salchichon, yes, come here. Follow me. Follow the leader, follow the leader.
No, sí.
Ah, no, Mercadona. Mercadona, claro.
Ay, Dios mío, mi amor. Muchísimas gracias.
Bueno, ¿y cómo?
¿Cómo qué?
¿Cómo que medio país peleándose por un contrato de trabajo, así me lo regala? ¿Cómo?
Bueno, pues una que tiene sus contactos.
Sus contactos, dice. ¿Qué pasa, que no me lo vas a contar?
No.
¿Cómo que no? A ver, que alguien te tiene que haber echado una mano y yo quiero agradecérselo, mi amor.
No creo.
¿Cómo que no creo? Pues claro que sí.
Que estoy embarazada, Javi.
¿Cómo?
Que estoy embarazada.
Mi amor, por favor, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Que no te alegras? O sea, que ahora con mi trabajo vamos a poder comprarle todos los pañales que necesite, toda la leche que necesite, que va a ser el niño más feliz del planeta, mi amor.
No es tuyo.
¿Eh?
Que no es tuyo, Juan. Bueno, que no ha sido un desliz, tampoco es mío. O sea...
¿Te puedes explicar, mi amor?
Voy a ser mamá. Pero no voy a ser mamá.
Ah, que eres la nueva virgen del siglo XXI. O sea, que ha venido el Espíritu Santo y ha dicho...
Vientre de alquiler.
Claro, ahora queda mucho más claro. Vientre de alquiler. Sí.
Ahora es el tiempo.
Por favor.
Tu jefe.
Mi jefe.
Tu jefe es el padre del niño.
Vamos a ver, mi amor, yo todavía no conozco a mi jefe. Tú sí, por lo que veo.
Bueno, necesitábamos un contrato y ellos un vientre de alquiler, entonces pues...
Vamos a ver, Lucía, tú te has dejado preñar por un desconocido a cambio de un contrato de trabajo.
Pues... He hecho de tripas corazón y me he dejado hacer un bombo.
Lo de tripas corazón, precisamente... Dime que el estéril es él.
Déjalo, Javi.
No, dime que el estéril es él.
¿Qué me está?
No, da igual. No, dime que el estéril es él.
Ella.
¿Ella?
Sí, ella.
¿Entonces?
¿Entonces qué?
¿Cómo te ha dejado preñada?
¿Quieres que te explique el proceso?
Por favor.
Pues a ver... Hay una abejita que va de flor en flor, mete las patitas, la boquita, se llena de polen y luego elige otra florecita y se la lleva y sale la miel. Es muy rica.
Creo que me está dando un chungo que te cagas. ¿Tienes un tranquimacín? Bueno, no un tranquimacín, no, porque no me das un cuchillo y me corto las venas así. Pero es rollo así para que
a no me pase cosas. Javier, relájate, ¿vale? Tranquilízate. ¿Eh? No pensaba ocultártelo.
Hombre, precisamente porque en un par de meses se te iba a notar algo que me ibas a decir que eran gases.
A ver, Javi, estoy cansada. No llegamos al final de mes. Estoy... ¡Harta de alimentarme ya de los huevos de las cuatro gallinas de tu padre! ¡De vestirme con la ropa de las sobras de mi cuñada! ¡Y de tener que ir a la iglesia para quedarme con la mitad del cepillo! ¡Javi, por favor! ¡No se me pareció buena idea! No te he comentado porque sabía que me ibas a decir que no.
¡Hombre!
He tomado yo la decisión sola. Y acato todas las consecuencias.
¿Acatas con las consecuencias?
Recojo mis cosas.
Quiero tener ese niño.
¿Cómo?
Quiero tener ese niño, mi amor. Mañana a primera hora recogemos todo y nos vamos. Vale, nos vamos a la parcela de mi padre y plantamos tomates, como si tenemos que volver al trueque, mi amor. Quiero tener ese niño contigo.
Pero...
Ni pero ni pera. Lo que haces tú por mí no lo ha hecho nadie en mi puta vida. Así que mañana a primera hora recogemos todo y que le den por culo a todo el mundo.
No puedo, me he comprometido.
¿Con quién?
¿Con ellos?
¡Que no! Que esto es España, que no te van a poder venir a reclamar nada, que esto es ilegal. Mi amor.
¿Qué?
Mañana a primera hora recogemos todo y cogemos el primer tren. Desaparecemos. ¿Eh? Criamos a ese niño, tú y yo.
¿Estás loco?
Sí. De amor. Mi amor, tú me has dejado visto muy alto.
Mira que ya tiene mucho genio.
Que me den por el culo. ¿Eh? Oye.
¿Qué?
El jefe.
¿Qué pasa?
¿Es guapo?
Anda, Javi.
No.
A ver, ya que hemos decidido desaparecer y tener ese hijo, por lo menos saber si nos va a salir una cosa decente o...
A mí me recuerda a ti.
¿Esto me lo tomo como un halago o...?
Com va néixer el microteatre a Madrid? Durant dues setmanes, al novembre del 2009, gairebé 50 artistes, entre directors, autors i actors, presenten un projecte teatral en un antic prostíbul de Madrid. A les 13 habitacions d'aquest antic bordell es van allotjar 13 grups autònoms i independents, amb la consigna de crear una obra teatral de 10-15 minuts, per a un públic de menys de 10 persones per sala, sobre un tema comú, la prostitució. Aquestes obres s'anaven representant mentre hi hagués públic, arribant algunes de les obres a representar-se més de 20 vegades al dia. D'aquí, degut d'aquest origen, la sala Microteatro de Madrid també s'anomena Microteatro por Dinero.
Actualment, la seva programació és variada, encara que abunden les comèdies. S'aconsella començar amb un drama i acabar la nit amb una comèdia divertida abans d'anar a sopar. Aquest model es va exportar i es va crear una xarxa de microteatres a altres ciutats espanyoles i a l'Argentina, Buenos Aires, Mar de Plata i Rosario. Microteatre Barcelona era un local d'aquesta xarxa, amb la mateixa filosofia. Va estar obert del 2015 al 2023. De fet, el logo que apareix a la seva pàgina web, que encara està operativa, és el mateix de Microteatre de Madrid i els locals de Microteatre de l'Argentina. Per entendre el funcionament d'aquest local de Microteatre Barcelona i copsar l'ambient que s'hi vivia, revisem reportatges que es van fer el 2016 als matins de TV3 i RTVE. Així explicava el funcionament.
És la funció del 15, o l'èxit del 15. Sales de 15 metres quadrats per només 15 espectadors i obres que només duren 15 minuts.
I que valen...
4 euros.
Sí.
És un format que va néixer a Argentina fa molts anys, a l'època del Corralito, que va arribar a Madrid, que va tenir molt d'èxit i que ha tingut dues iniciatives a Barcelona. Fa uns anys, al Raval, va ser una iniciativa frustrada, i aquesta és la seu de Microteatre Barcelona, que està al carrer Bailén, davant dels cinemes Texas. És una proposta que està funcionant molt bé, que està plena de gent jove, on no només van a veure teatre, sinó aquí el que es pot fer és una copa, menjar alguna cosa, i tu vas a veure una obra, 15 minuts, pagues 4 euros, surts, aprens un algo, tornes a entrar, pots fer el que vegi, canviar la programació. Cada mes canvia. I aquest mes de maig està dedicada a l'èxit. Vam repassar una mica les instal·lacions i vam entrar a totes aquestes sales on s'hi fan cada dia 5 representacions amb dues funcions de tarda i de vespre de cada obra de teatre. Veieu?
I aquest és l'accés a les sales. 5 sales, Libe?
5 sales.
De quina mida?
De menys de 15 metres quadrats.
Això és fort, eh?
Bueno, és la regla del 15.
Molt bé,
15 minuts, 15 metres quadrats. Endavant.
5 sales i aquest és el passadís. I aquí m'imagino que simultàniament funciona.
Aquí les tenim, la 1, la 2, la 3, la 4 i la 5. Cada 5 minuts en comença una.
Veniu.
Endavant.
Una proposta molt recomanable, amb textos fets expressament per aquest format, és a dir, que són textos inèdits. A 4 euros les companyies s'emporten el 70% de l'entrada i el 30% va pel teatre. És a dir, que és una bona alternativa per disfrutar d'una altra manera del teatre i pels mateixos treballadors del teatre, sí, doncs, sí, per poder anar fent i per ensenyar-se.
I què en deien els actors?
I aquí?
I aquí podem trobar el camerino. Si podeu, intentem saludar-los, que tenim aquí tots els anys.
Ui, quanta gent. Aquest és l'espai més gran del microteatre, no? Podem dir? Sí o no? Mira'ls tots aquí. Avui que és dia d'estrena, a més. Esteu amb nervis?
Nervis, emocions. Nosaltres ja ens hem estrenat i ha sigut fantàstic ja. O sigui que sí, molt contents.
Per qui té més gràcia? Pels actors o pels espectadors? Com te creieu que...
Jo penso que pels actors és bastant... inquietant, segurament, perquè encara no he fet el primer pas, vull dir, ara t'ho explicaré.
Per l'actor és una experiència brutal.
Jo que per mi el micro és un format que és com teatre destil·lat. És tot molt condensat, és molt intens, és molt instantani i és algo que pel públic és immediat, és molt proper, ho tens a la cara, no et pots amagar de res.
Per 4 euros és que és meravellós.
I per 4 euros, a vosaltres us surt a compte? És a dir, us guanyeu les garrofes? Podeu sopar del que guanyareu avui aquí? Com va això? Perquè esteu actuant per treballar i per fer diners, entenc.
No.
No surt molt a compte.
No, però és que el teatre últimament és el pa que se'ns dona, no? O sigui, és mm-hmm. Treballem perquè ens agrada molt, perquè si no ens agradés, de què cony estaríem fent aquesta feina? Mm-hmm. No sé, ha sigut una experiència molt xula ara, a veure com és això de fer 5 passes seguits, saps? Vull dir, perquè el teatre ho fas un cop, dos cops el dissabte com a molt i te'n vas cap a casa. Aquí no, són 5 passes, és quan comencen a passar coses també, quan fa repeticions.
Què apunyaven els espectadors?
Estàs dintre de l'obra, estàs al costat amb els actors i bueno, estàs com a casa.
I tu pots dedicar una tarda a venir aquí, vens a les 6 i estàs fins a les 9 o les 10, veus teatre, estàs amb els amics, escoltes música i potser d'una altra banda només estaries fent cerveses amb els amics o estaries a una hora de teatre. Per tant, són les dues coses barrejades i per tant la barreja és molt atractiva pel públic.
Hemos visto la primera actuación y muy bien, no me esperaba, estás como muy cerca de los actores y al principio impresiona un poco.
Molt proper, molt directe i molt xulo.
I finalment podem escoltar el que deia en Marc Morote, dramaturg especialitzat en escriure textos de teatre breu.
Quines històries es poden explicar en menys d'un quart d'hora?
Totes.
Sí, Marc, posa'ns exemples. Què has arribat a inventar tu en 15 minuts?
Jo he posat a una persona invisible en escena, he posat a dos extraterrestres, he fet una parella viatjar pels records que els uneixen. Es pot explicar tot. De fet, sí, no és només el format i aquest inici nus de s'enllaç típic, no, del teatre de text, sinó que com a creador a mi m'agrada molt aquest format perquè et permet experimentar, o sigui, et permet agafar, normalment exprima una premissa, no? Tu agafes aquella premissa i l'explotes una mica i proves i és té aquest punt experimental per provar coses, per provar idees i veure què surt. Llavors és molt juganer, clar, com a creador és brutal.
Podem fer l'analogia amb el curtmetratge del cinema? O sigui, la idea és que tu després d'aquí puguis fer una obra gran en una sala gran o el microteatre ja és un format en si mateix?
Per mi és un format en si mateix. O sigui, per lo que diem, té totes les possibilitats que té el teatre o que té qualsevol altre format o gènere i és, s'ha de valorar en si mateix. O sigui, no, a mi m'ha passat dintre del sector gent que conec que igual ha vingut a veure alguna peça breu i després diu, bueno, però per quan la llarga, no? Per quan, com volem dir, quan faràs la de veritat?
Això és la demo, és això.
Sí, exacte. I sí, pot servir com a demo per això que deia, no? Per experimentar, per provar i després igual estirar aquella història i explicar-la i desenvolupar-la més. Però hi ha històries que no ho necessiten. Igual que hi ha curtmetratges que funcionen per si mateixos, que giren, que tenen un munt de premis i són històries que funcionen per si mateixes. Hi ha coses que no cal estirar-les tant. I de fet, això ho fa més intens i més viu, no sé.
Ja hem vist que una de les característiques del microteatre és que la majoria de les vegades no es representa en un teatre convencional, sinó que es representen en espais singulars, en interiors o a l'aire lliure. Així em ve a la memòria una experiència de microteatre que es va fer al FITAC, Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el 2012 i 2013. Parlem una mica de l'experiència de microteatre al FITAC. Jo en tinc un record personal perquè jo estic en un grup de teatre a Vilablareig i hi havia una actriu, que en aquest cas estava amb nosaltres, que hi participava en aquesta experiència de microteatre. I esclar, la vam anar a veure, no? I jo vaig anar a veure aquests 2 anys i funcionava, bueno, molt semblant al que hem explicat del microteatre a Madrid. Això es feia concretament en el Museu d'Història dels Jueus de Girona i també es muntava en grups i aquest grup anaves passant per diferents sales i es feien a cada sala bueno, algunes estan inclús a fora, en algun dels patis de del museu, hi havia diferents espais, i anaves passant i et feien una representació en cada un d'aquests espais d'un microteatre amb una durada limitada, no? Cal dir que, en aquest cas, tots els actors, normalment el microteatre són grups amb pocs actors, un, dos, tres, seria el nombre adequat, i tots eren actors amateurs. Aquí ho explica. Gairebé una trentena d'actors i actrius amateurs de les comarques de Girona varen presentar 6 històries breus al Museu d'Història dels Jueus de Girona sota la direcció escènica d'en Ramon Parera. Per tant, prèviament a això, doncs, havien fet un treball de preparació. Això va ser una modalitat de fer teatre propera a l'espectador, fresca i dinàmica, que bueno, va ser molt interessant pels actors que van, i actrius que van, amateurs que van participar i que van estar treballant això durant 20 dies abans de posar-ho en escena, i també, naturalment, pels espectadors.
Una altra iniciativa de microteatre en un espai peculiar és el Festival de Píndoles, teatre breu en espais vius, que es celebra el mes de juny als espais exteriors del Castell de Montjuïc de Barcelona. Aquest any han fet la 10a edició. És interessant el que assenyalen a la seva pàgina web, en la que plantegen que el teatre breu pot ser una fórmula per atraure el públic jove al teatre. En aquests 10 anys s'han representat 140 obres de 15 minuts màxim. Al final de les representacions, que es fan en aquest espai del Castell de Montjuïc, hi ha música i food trucks. El projecte Píndoles també ofereix a programadors culturals de muntar espectacles a partir de les obres de microteatre del catàleg de la temporada.
Sí, aquí precisament tinc el catàleg, i bueno, podem donar-hi un cop d'ull, no? Després d'ells, el mes de maig, fer el festival concret de Píndoles al Castell de Montjuïc, després poden fer bolos a través d'aquestes propostes, a través d'aquest catàleg. Ells, els organitzadors de Píndoles, doncs, s'encarreguen, en aquest cas, de muntar-ho tot en dues fórmules. Una fórmula seria molt semblant a la que es fa al Castell de Montjuïc, seria en diferents espais muntar obres de microteatre i fer un itinerari, que seria la fórmula habitual que es fa al Castell de Montjuïc. O també ofereixen la possibilitat d'ajuntar 3 obres de microteatre sempre en el mateix espai i fer-ne una darrere de l'altra. Aquesta seria una cosa més convencional. Per exemple, en un teatre o en un escenari a l'aire lliure, doncs fer les 3 obres una darrere l'altra en el mateix espai. Aquí el catàleg, com a curiositat, això és el catàleg d'obres que ofereixen per aquests bolos que poden agafar els programadors, és el catàleg de l'any 2023-24, tenim un llistat amb 13 comèdies, 4 drames, 3 tragicomèdies i 6 peces diferents, altres disciplines. És una altra possibilitat que ofereix aquest el projecte Píndola. Després també vull afegir que a Vilobí, jo crec que ja ho han fet ja 2 anys, fan un concurs de microteatre en el que els grups amateurs poden presentar propostes d'obres que no durin més de 15 minuts i ells n'escolleixen algunes d'aquestes, doncs, es representen, això aquest any ho han fet el mes de maig. Per tant, bé, tenim diverses opcions aquí prop de casa nostra.
I tu, Joan, que ja fa anys que estàs fent teatre amateur, has participat en projectes de teatre breu o microteatre?
Potser no exactament la manera que ho hem explicat, però he participat sí en coses que s'hi semblen. Per exemple, o sigui, representant obres curtes, en un curs del Galliner, del Centre de Formació Teatral del Galliner, van muntar una obra, jo i una altra actriu, de 15 minuts, i la van representar en el Teatre de Sant Narcís, en el Centre Cívic de Sant Narcís, com a cosa semblant a aquesta experiència. Després, en el grup de teatre que estic a l'Olla del Maiquets de Vilablareig, no és exactament microteatre en aquest sentit, però és la idea de juntar històries curtes una rere l'altra i muntar una obra de teatre. Peces totalment independents, amb cada peça amb actors diferents, i a partir d'aquí doncs, queda muntada una obra de teatre. Per exemple, havien fet una obra de teatre basada en contes de Chekhov, després també una altra que es titulava Quatre nits de núvies de tres, que era un text de Nicasi Camps, ja us podeu imaginar que eren quatre peces totalment independents, en què hi havia tres actors, ja? I ja bueno, era una obra una mica de Sis de Tresillo, no? O de Peter Cushing, podríem dir. Després Joc de dos, que eren històries de parella, que també eren històries separades. Hi ha altres grups amateurs també de propers d'aquí de les comarques gironines que utilitzen aquesta fórmula de juntar peces totalment independents amb actors diferents i a partir d'aquí munten una obra de teatre. És una fórmula que utilitza molt el grup Increscendo de Sant Gregori. Aquí tinc diferents títols. Dones, l'altra cara del mirall, que és una obra que varen representar el 2014, que són monòlegs de Franca Reme i de Rio Fo. Després Cendra, el 2016, també és una obra que estava muntada en trossos, amb contes de Chekhov, Vitrac i Peiro. Abismes, que la varen representar el 2019 sobre la violència de gènere. La parella és una obra del 2023 amb textos de Josep Pere Peiro, no?
I jo et volia preguntar una altra cosa. Allò que vam fer nosaltres dels Mossos d'Esquadra, allò es consideraria microteatre o no?
No sé si durava més de 15 minuts, no?
No ho recordo. No, saps allò de les bromes, sí. Allò? Allò era un teatre...
Era petit. Teatre breu, bueno, teatre.
Era teatre breu.
Sí, seria coses així, perquè de fet en van fer dos. Cada una sí. Eren dos peces totalment independents. Allò seria un microteatre.
Sí.
No, quan ho llegies hi he pensat, hi havia la de l'atac aquella, que del caixer...
I després
la del botany.
I veia que l'enredaven a mirar si l'inspector, però no es deixava enredar ni a tires, aquesta, que els ha fot fora. Esteu a poc d'aquí o heu vist la policia?
En el teu cas particular, com a actor, com ha anat l'experiència?
A mi és una fórmula que m'encanta, m'agrada molt. Perquè... O sigui, tens uns resultats més immediats que en una obra de teatre llarga, no? Jo a vegades he preguntat a grups companys, grups amateurs que coneixem, si volen fer una obra mínimament digna, què tardeu a muntar una obra? I es parlen de 6 mesos, 8 mesos, aquesta última obra que estem fent nosaltres, estem ja representant, hem estat 8 mesos. Clar, és feixut. I esclar, si tu ho fas... I sobretot si en una obra de teatre d'aquest llarga, per dir-ho així, implica sobretot, és molt coral i implica molts d'actors, les escenes són complicades. És com l'escena de les olles dels pastorets, que són tanta gent allà a l'escenari que sempre hi ha algú que la lia. No? I esclar, el microteatre té l'avantatge que es representen amb pocs actors, poden ser inclús monòlegs, dos, tres, i esclar... Pots tenir un director també que t'ho prepari i podeu treballar en conjunt, però esclar, preparar una cosa de 15 minuts doncs, és un procés més curt, però també pots anar més al detall, no? Pots matitzar més els detalls i poder tens un resultat més immediat. Perquè jo, bueno, com a teatre amateur, jo crec que hi ha dues coses. L'has de disfrutar quan la representes en públic, però el procés de creació... En general també tindria que ser, tu vas de passar bé, no? I això permet assegurar molt això, tant de que tu pots passar bé a l'hora de fer. A mi, bueno, jo en la fórmula aquesta mica triata, com s'ha explicat abans, jo no l'he fet mai, perquè és clar, aquestes coses de píndoles, aquest mica triata a Madrid, mica triata a Barcelona, els que la representen l'han de representar seguides 4 o 5 vegades cada dia. Després aquí poder, no m'agradaria tant, això, vull dir, això no ho he fet mai, però bueno, també seria una experiència. Com aquella que van, la primera vegada que van fer microteatre a Madrid, que hi havia alguna obra que l'havien fet 20 vegades al dia. Sí. Els actors deuen quedar rebentats. Clar, això no ho he fet mai, però bueno, la idea de treballar amb, preparant un tros, una peça única que duri 6-15 minuts, és divertit. Una fórmula que m'agrada.
Em sembla que hem fet una bona explicació del que és el microteatre, o teatre breu. Tanquem, doncs, aquesta secció. I comencem per les recomanacions del mes. Potser us preguntareu per què hem escollit com a tema del mes el teatre breu o el microteatre. Doncs perquè precisament des de fa 10 anys tenim cada estiu una original proposta de microteatre relativament a prop de Sarrià. Passejades, microteatre de Sant Pere Pescador. La Susana Bosch, codirectora artística, presentava així les passejades del 2021.
Es tracta de grups de 25 persones que surten amb uns intervals de 20 minuts, surten del pavelló i d'allà van passejant pel poble i es troben escenes en diferents espais del poble. De cada escena veuen el microteatre, 15 minuts, i d'allà es desplacen a la següent.
Aquest estiu del 2024 es celebrarà la 11a edició cada dilluns al vespre del 15 de juliol al 19 d'agost. La programació i els detalls concrets encara s'estan elaborant. Hem pogut gaudir personalment de les últimes edicions de passejades microteatre que funcionaven així. Des de les 9 del vespre, cada 20 minuts, un guia de l'organització conduïa un grup de 20 espectadors per 4 espais diferents de Sant Pere. Alguns en interiors i d'altres en exterior, o en representaven peces de microteatre, treballs professionals, teatre formatiu, companyies emergents, estrenes de produccions pròpies, grups locals. Se suposa que el funcionament per la 11a edició d'aquest estiu serà semblant.
Les passejades que normalment nosaltres personalment hem pogut gaudir en diferents estius que ens hem acostat a Sant Pere Pescador ens han agradat. Les obres presentades eren variades, comèdies, drames, teatre físic, etc. I realment era per passar una bona estona. Ah, i a la fresca. Recordeu, doncs, aquest estiu teniu una proposta molt interessant a Sant Pere Pescador. 11a edició de passejades microteatre del 15 de juliol al 19 d'agost. En breu podreu conèixer quines obres es programaran cada dilluns, els horaris de cada passe i altres detalls a la pàgina web de Passejades. Si poseu Passejades Sant Pere Pescador en un cercador, localitzareu fàcilment la pàgina web. Ah, i una cosa important. És molt recomanable a la pàgina web de Passejades reservar plaça pel dia i per l'hora que vulgueu anar-hi. Doncs cada passe està limitat només a 20 persones. Ja us podem dir per experiència que s'omplen ràpidament.
Una altra proposta per gaudir el teatre, concretament el Teatre Amateur, és el FITAC 2024. A la 24a Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, del 27 al 31 d'agost de 2024. Ja ho podeu apuntar bé a la vostra agenda. La programació encara està en elaboració. Per tant, haureu d'estar atents a anar consultant la pàgina web del FITAC 2024. Bé, hem arribat a la fi del programa i a la fi de la primera temporada de la Quarta Paret. Esperem que els programes us hagin agradat. Ens tornarem a trobar el mes d'octubre en una nova temporada. En el primer programa parlarem dels clubs de lectura, llegir el teatre. Bon estiu, salut i teatre. Baixem el taló. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.